Gràcies, Sílvia, tantes coses. Tantes coses maques que és capaç de dir la Sílvia amb tan poques paraules i tan, d'altra banda, immerescudes quan diu conferenciants excepcionals, no es deu referir a mi, perquè jo sóc de casa, vol dir que no. De tots ens coneixem i sabem quin és el nostre nivell d'excepcionalitat. En tot cas, jo li vull agrair a la Sílvia, naturalment, que m'hagi fet l'honor de participar en aquest cicle, de cloure aquest cicle enmig de les personalitats rellevants que ella mateixa ha esmentat. I també, abans de res, vull fer un agraïment especial a l'Anna Sánchez, perquè és la que m'ha fet, també, doncs, ha volgut ajudar-me amb molt d'entusiasme en la recerca dels textos periodístics que seran el material bàsic d'aquesta intervenció. La Sílvia us ha situat perfectament en el context del cicle, no cal que hi tornem, en tot cas precisar que, com diu d'altra banda el títol, aquest període de les reaccions de la premsa gironina és molt concret, i és molt concret volgudament per la pròpia Sílvia, és entre 1931 i 1942. I cal explicar per què. Doncs perquè el 1931 es proclama la Segona República Espanyola i perquè el 1942 és la data fixada oficialment, diríem, pel començament de l'Holocaust amb l'anomenada solució final i, per tant, semblava que aquest ja era tot un altre període. Però que aquest era el que podia donar més sorpreses i podia donar més informació contrastada sobre quina havia estat la reacció dels intel·lectuals, que seran poquets, si en Parem havia de parlar d'ells, però sobretot de la premsa, que és el tema que bàsicament és objecte d'aquesta intervenció. Per tant, anem a començar amb això, amb la proclamació de la Segona República, que és el 14 d'abril, com saben prou bé, del 1931, que produeix una mutació, podríem dir, transcendental en la vida del país i que significa un cop mortal, segurament, a l'antisemitisme larvat que s'anava arrossegant des del segle XVIII, almenys, a Europa, però també a l'estat espanyol. En aquell moment això canvia de signe, el president Alcalá Zamora anuncia solemnament que es promulgarà una llei a favor dels jueus, diverses iniciatives parlamentàries al Congrés dels Diputats demanen la devolució a les comunitats jueves d'antigues sinagogues com la de Toledo i la de Granada, l'Ajuntament de Madrid cedeix uns terrenys per la creació d'un cementiri jueu, tot això és nou, tot això és un canvi sobtat, que fa possible aquest clima nou, que l'any 36 Salvador de Madariaga escrigui una carta als organitzadors del Congrés Jueu Mundial i pugui dir, una frase molt solemne, que la península ibèrica és per la raça hebrea una segona pàtria. Cosa que des de l'expulsió no s'havia pogut dir mai més. A Girona l'any 31 es produeix un fet que no té res a veure amb els jueus, però sí amb la situació de la ciutat, que és el dia en què el president Azaña, llavors ja era president Azaña, amb un picot de plata dona el cop definitiu a la muralla, a l'enderrocament final de la muralla de Girona. Un enderrocament lentíssim que va durar, no és una broma, 63 anys, des del primer dia que es va decidir suprimir la muralla fins que va venir l'Azaña a fer aquest cop de gràcia, 63 anys, i que d'alguna manera simbolitza l'acabament de la tensió que ha viscut Girona sempre entre la perennitat i la modernitat, entre la tradició i el progrés, i si volem fer-ho encara més solemne, entre l'opressió i la llibertat. Però això són gestos simbòlics, malgrat els quals Girona, desenganyem-nos, és la que és i com és. L'altra és literatura, per dir-ho així. No? És una ciutat de 20.000 habitants l'any 31, poblada de clergues regulars i seculars, militars, funcionaris, professionals liberals, centenars de botiguers, uns quants terratinents, algun industrial escadusser i un proletariat reduïdíssim. La dictadura de Primo de Rivera havia afavorit el conservadorisme clàssic gironí i és veritat que l'adveniment de la República, doncs hi ha un petit canvi, s'observa un refloriment de la vida associativa, el naixement d'algunes revistes satíriques, efímeres, bé, hi ha un cert canvi d'ambient cultural i cívic a la ciutat, però al capdavall, amb la República o amb la monarquia, amb la democràcia com sota la dictadura, la societat gironina és la de sempre. I tot i aquest canvi que dèiem espectacular en l'alta superfície política, la Girona profunda, la Girona inamovible, doncs manté íntegrament el seu gruix i el seu pes. I com els veuen els jueus, els gironins de 1931? Doncs penso que podríem dir literalment que no els veuen. Que no hi són, que no se'n sap res, que han estat oblidats. Han passat 5 segles des de l'expulsió, però és que des del primer moment van ser colgats pel silenci i ja no se n'ha parlat mai més. Josep Pla deia en una frase lapidària, com gairebé totes les seves, que de tots els materials que configuren el perfil urbà de Girona, la rajola més esborrada és la braica. I ho deia en el sentit literal i físic, perquè, com sabeu, el mateix call doncs, no s'assembla massa o gens amb el call autèntic, vol dir que s'han esborrat les petjades físiques, però també ho deia, suposo, o almenys nosaltres ho podem entendre des del punt de vista històric i sociològic. Dels jueus a Girona fa temps que no se'n parla i fins i tot les guies de l'època, les guies turístiques, per dir-ho així, que no se'n deien turístiques naturalment, les guies que explicaven com era la ciutat o com s'havia de visitar la ciutat, quan passaven pel carrer de la Força, n'hi ha una de 1918 que diu «Es una de les calles que más ha guardado el sello de las épocas medievales» i punt. Els jueus no existien. El primer que gosa trencar aquest silenci és Carles Rahola. I ho fa per partida triple en un moment molt proper a l'època que estem estudiant. L'any 29 publica el llibre «Els emigrats polítics en la història» i allà aboca l'expulsió dels jueus gironins. L'any mateix, el 29, el 26, el 29, dedica 2 pàgines del seu llibre capdalt, La ciutat de Girona, 2 pàgines a la jueria gironina. Semblen poques, però déu-n'hi-do, perquè fins aquell moment no en parlava ningú. Però és que l'any 29 mateix publica el llibre Els jueus a Catalunya, que és un llibre pioner en la matèria, que és un testimoni de respecte i d'admiració pels jueus, sobretot pels que van viure no només a Catalunya, sinó també a Girona. I val a dir que el primer tros que llegim de Rahola fa pensar que doncs, la cosa no era tan bonica com podríem imaginar, perquè fa una descripció dels jueus, un retrat bastant punyent. Diu, ja sabem que la gent sol tenir, ell no, després es veurà que ell no, però de moment ho explica. Sol tenir un concepte completament negatiu del jueu, el jueu és el deïcí de maleït, el jueu és l'usurer que s'enriqueix amb la sang del malaurat que cau sota les seves urpes afilades. Podria dir més senzill això, no? Però ho diu una punta de literatura que sembla antisemita. El jueu porta eternament l'estigma de la malvestat. Després immediatament es corregeix i diu, dona el seu parer. I diu, històricament tanmateix, el jueu és quelcom més que tot això. Però també és tot això, d'alguna manera. Salvo el jueu, i ara dirà les virtuts, però ha explicat d'una manera molt plàstica els defectes dels estereotips més tronats, més gastats. Diu, històricament tanmateix el jueu és quelcom més que això, amb tots els seus defectes essencials, mantenint aquesta visió, ell fou un element de cultura i de civilització en tota la península i especialment a Catalunya. I parlant dels de Girona, evoca aquelles vides dedicades al treball, al comerç, al pensament i a la ciència. Va, també no, es deixa. Final es deixa. També Francesc Macià surt al balcó, una foto cèlebre, al balcó de l'Ajuntament de Girona, el dia de la seva visita, l'any 31, i des d'allà, segons diu el diari L'Autonomista, evocar la raonada convivència dels catòlics amb els jueus durant gran part de l'edat mitjana. Rahola, en el seu llibre, diu allò que deia jo abans, que res o apenes res no ens parla avui del jueu. Ell és conscient d'aquest silenci. Però hi ha un lloc a Girona on sí que se'n parla cada any, És l'últim reducte públic de l'antisemitisme gironí. L'Església Catòlica, i en concret la catedral de Girona. La catedral com si es volgués seguir la tradició dels clergues que antigament havien protagonitzat o impulsat els assalts al call, es resa encara cada divendres sant pro perfidis judeis. Ja ho sé que la frase pertany a la litúrgia de tota l'Església Romana i que no serà derogada fins a l'arribada del papa Joan XXIII i en compte que Benet XVI una mica més dissimuladament l'ha tornat a introduir. No diu la paraula perfidis, això no. És que la paraula perfidi judeis, que ja dic que és universal, té un precedent gironí curiós, antiquíssim. L'any 1022, en el seu famós sermó de la festa de Sant Narcís, l'abat Oliva, el bisbe Oliva, diu: procureu reprimir la conducta dels sacrílegs i pèrfids jueus. Que quan deien pro pèrfidi judeis, això venia de molt lluny. El cas és que la catedral per Setmana Santa se celebra l'any 38, l'any 40, vull dir, això val per tot el període estudiat avui. Se celebra l'anomenat ofici de Tenebres i allà en un moment donat els canonges alcen i baixen amb grans cops els seus seients articulats del cor i els escolans i els fidels piquen els bancs i piquen allà on poden i els nens i alguna vegada els grans proveïts d'unes matraques especials repeteixen aquest gest pels carrers i cridaven a matar jueus. Noteu que anem de tot això que hem dit, hi ha un testimoni literari magnífic, que és el de Narcís Comadira, en el seu llibre Girona, matèria i memòria. Diu, la meva memòria, i ens dona la raó, la meva memòria infantil està despoblada de jueus reals. No n'hi havia cap, no se'n parlava. Els jueus eren només una figuració dels dolents que van matar Nostre Senyor. I que nosaltres matàvem simbòlicament a cops de pal els dijous sants més obscurs. I quan vaig començar a llegir, va ser un nom escrit en la coberta d'un llibre de casa. Comunistes, judíos i demás ralea. I aquí ja ho trobarem, aquesta conjunció ja la trobarem després. Però els jueus reals, la història oficial els havia esborrat dels seus carrerons ombrívols i els havia foragitat per tancar-los en algun arxiu humit i impossible. I això tan val, deia, per l'any 31 com, naturalment, per l'any 40, que és quan, com a dir, ho va viure. Bé, l'any 31, què teníem a Girona? Quina premsa teníem a Girona? Teníem tres diaris. El diari de Girona, d'avisos i notícies, fundat per Rafael Masó, pagès, que moriria el 19 de juliol, és a dir, el primer dia després de la sublevació militar del 36. Era el portaveu oficiós de la Lliga Regionalista, era d'ideologia, per tant, catalanista i conservadora, i d'alguna manera l'òrgan natural de la dreta de Girona. Hi havia l'Autonomista, diari federalista i republicà, fundat per la família Rahola, que aquest moriria doncs, exactament al revés que el diari de Girona, com que era el d'esquerres, moriria el 4 de febrer del 1939, a l'acabar la guerra. Aquest era el representant de la ideologia republicana, com el seu propi títol deia, i per tant el portaveu natural de les esquerres. I es vivia un tercer diari d'una tirada molt petita i d'una influència molt inferior, que se'n deia El Norte, que era el Diario Católico Monárquico, fundat el 1910, també es va morir en començar la guerra. Aquest és el defensor de la causa carlina, imagineu, i la veu de l'ultradreta amb una tirada molt petita, com deia. I aquests diaris, doncs, com respiren? Això és el que venim a explicar. En aquest clima general de l'any 31 i 32, 33 i fins al 40. Ho fan per dos camins. El camí de els dos camins bàsics de la informació de la professió periodística o de l'ofici periodístic, els dos fons clàssics, la informació i l'opinió. La informació del Norte és bàsicament invisible, no n'hi ha, és un diari d'opinió, és un diari de polèmica i no es dedica a informar, no la seva funció no és aquesta. Els altres dos es limiten a anar a publicar les notícies d'agència. Són notícies que publiquen tots dos diaris pràcticament igual, seria molt complicat ara anar distingint quin és quin, perquè pràcticament és la mateixa idea, i si poden resseguir dues línies paral·leles. Una, la que reflecteix la persecució dels jueus a l'Alemanya nazi, i l'altra, la que dona compte de les repercussions d'aquest fet arreu del món, i de les protestes, i de les queixes, i de les manifestacions que s'organitzen arreu del món contra aquesta actuació del nazi. Mirant-ho per anys i molt de pressa, el que és la informació, que és el de part menys interessant del que ens ocuparà, podem explicar que el 32, abans de l'ascensió de Hitler al poder, hi ha aquesta notícia al diari de Girona. Diu: Berlín, l'Associació de Ciutadans Alemanys de Confessió Jueva ha sotmès el president Hindenburg a un fascicle exposant la doctrina antisemita del partit hitlerià. I el president Hindenburg ha declarat que reprova enèrgicament tota temptativa que tendeixi a restringir els drets constitucionals dels ciutadans alemanys. De manera que Hitler encara no era allà on volia ser, però ja el partit feia de les seves. El 33, Hitler és designat canceller, i el 23 de febrer, dada fatídica, com sabeu, 23F, el 23F de 1953 es produeix el famós incendi del Reichstag, i aquest és el motiu de la gran repressió, i el ministre Goebbels fa unes declaracions on diu que els jueus són els enemics d'Alemanya i la revolució nacionalsocialista ha fet prova envers ells d'una moderació que no es mereixen. I ja comença l'èxode dels jueus immediatament. El 28 de març, el diari de Girona informa des de París: el savi Albert Einstein, el qual, com és sabut, és de raça israelita, a la seva arribada a Europa, Alemanya no devia ser Europa ja, perquè diu això, ha llançat una crida als països civilitzats de l'univers protestant contra els actes de força brutal i d'opressió contra els jueus que s'han produït a Alemanya i que considera una amenaça a la nostra civilització. I el 3 d'abril següent, el mateix diari informa des de Berlín, la reacció alemanya és normal, el professor Einstein ha fet saber que dimitia del càrrec de director de l'Institut de Física Kaiser Wilhelm i de l'Acadèmia Prussiana de Belles Arts, i el govern ha acordat bloquejar el compte corrent d'Einstein en el banc, que era de 30.000 marcs, considerant-lo subjecte estranger. Ja. I aquest és el moment de l'èxode, que és prou conegut, i que reprodueix tots els èxodes del poble jueu al llarg del temps. Einstein fa una cosa molt curiosa. Parla dels camps de concentració quan oficialment, fins i tot segons les històries, no existia. Els camps de concentració, s'ha acordat més o menys dir que comencen l'any 34. Doncs l'any 33, el 22 de setembre del 33, Einstein es trasllada a Londres, va fent un periple pels països europeus lliures, i allà és entrevistat per un periodista i diu: la seva indignació esclata en parlar de les persecucions contra els jueus, de les presons, dels camps de concentració i dels assassinats de socialistes i comunistes. I diu que no comprèn com no s'uneix tot el món civilitzat per posar fi a aquesta barbària moderna i com no comprèn el món que Hitler ens porta directament a la guerra. I comença aquest èxode a Viena primer, a Holanda, a Espanya. Aquí és el moment en què venen a Tossa Marchegal i els seus companys pintors i artistes. I d'altra banda, les notícies de la repressió continuen al llarg de tot l'any 33. Passen moltes coses molt evidents. Se separen de l'administració de justícia alemanya tots els jueus, que estan empleats com a funcionaris, tots fora. Els jutjats, els advocats jueus no són admesos a defensar plets, s'exclouen de l'església protestant els pastors jueus conversos i descendents de jueus fins a la tercera generació, i els jueus no són admesos, per exemple, a la Borsa de Berlín. Tot això és informació que els dos diaris permanentment van donant i que contrastarà amb la que després no donen ja mai més, un diari únic de l'any 40. El 34, a la mort de Hindenburg, Hitler assumeix la presidència del Tercer Reich. Hi ha una circular dirigida a tots els membres del partit que els prohibeix representar jueus en un judici, donar certificats a jueus, mostrar-se en públic amb jueus, etc. Així podríem anar seguint. Hi ha coses tan curioses com que, naturalment, a Roma, els directors del teatre, l'any 38, reben ordre de no representar més obres d'autors jueus. L'any 1938, l'autonomista publica una notícia, aquesta és molt interessant, molt important, sobretot perquè és una notícia que flota enmig del desert, no n'hi haurà mai més cap, no n'hi ha hagut cap, és la primera i no n'hi haurà mai més cap, vull dir mai més cap en el període que estem estudiant. Diu, Londres, el periòdic New Chronicle publica una informació dient que moriren 80 jueus en el transcurs del mes de juliol del 38 al camp de concentració de Weimar. La causa de la mort s'atribueix a la duració del treball que se'ls obliga a realitzar i als maltractaments infligits. Els jueus són obligats a picar pedra des de les 4 del matí fins a les 8 de la nit i les infraccions a la disciplina són castigades amb flagel·lació de 50 cops. És molt difícil d'obtenir informacions precises, però són molt nombroses a Berlín les mares i esposes que són cridades per la policia perquè recullin els objectes que havien pertanyut a llurs familiars internats en aquest camp de concentració. Altres vegades són les despulles mortals les que els són lliurades, un paquet de cendres reunides, lliurades mitjançant una petita quantitat com a despeses dels forns crematoris. Vol dir que aquí hi ha una mena de contradicció. Si morien només perquè queien cansats de picar pedra o perquè els batejaven 50 vegades, no sé què hi feien els forns crematoris i les cendres. De manera que és una notícia complexa, confusa, borrosa, com totes les d'aquella època, però que explica, que obre l'escletxa de tot el que hi ha darrere. Però és l'última escletxa. Això es tanca, no n'hi haurà cap més. Ja s'ha acabat. No, els gironins no en sabran, no en sabrem mai més res. S'han acabat els camps de concentració a la premsa gironina. Quan tornaran a sortir, no, com que el període és molt curt, doncs no tornaran a sortir, devien tardar molt. I bé, una notícia curiosa per entretenir-nos, no té més transcendència, la publica el diari de Girona de l'any 1938, París. Mentre el govern alemany organitza la persecució dels jueus i impedeix àdhuc als metges d'aquesta raça viure a Alemanya, la senyora de von Ribbentrop, ministra d'Afers Estrangers nazi, que és una malalta mental, s'ha traslladat a Amsterdam per ser curada per un facultatiu jueu. Bé, doncs que el diari publiqui això també vol dir alguna cosa, no? Vull dir que... I ara veurem què vol dir, quina actitud tenia el diari de Girona respecte als jueus, quina actitud tenia la dreta gironina i almenys la que es reflectia a la premsa en relació als jueus. Encara l'any 31 el diari de Girona es permet algun acudit que, en el qual els jueus són qualificats de lladres. Però l'any 35 publica, almenys hem trobat dos articles molt contundents, curiosament vistos tots dos des de l'òptica cristiana, cosa d'altra banda lògica, donada la ideologia dretana del diari, que són molt contundents. I un és un editorial, l'editorial de l'any, ja ho dic, són tots dos de l'any 35, l'editorial que es titula El cap de 20 segles de cristianisme, diu, entre moltes altres coses, l'odi de races és la deixa més funesta que l'esperit del paganisme que avui, per una monstruosa regressió, treu nova florida a Alemanya. El cristianisme aconseguí crear, a través de dificultats i obstacles seculars, una consciència nova de solidaritat humana. És una afirmació discutible. Ells intenten, doncs, almenys la justifiquen amb una sèrie de fets i d'arguments, i diu que aquesta civilització cristiana feu possible la creació d'una unitat espiritual dintre la immensa diversitat material. De totes aquestes conquestes que enumera, incontestablement les més grans i positives que havia assolit la humanitat, Ara, al cap de 20 segles de cristianisme, hi ha qui gosa menysprear-les i trepitjar-les en nom de pretesos principis científics que imposarien la supressió de tot nexe de fraternitat entre els pobles i la consagració de l'egoisme personal i de l'odi de races com a norma de la futura civilització. Aquest és el crim de lesa espiritualitat del nazisme, aquest és l'estigma amb què ha vingut el món i que el farà infecund i inapte per tot veritable progrés de la humanitat. Té el to solemne d'un editorial d'un pronunciament del propi diari que es veu recolzat pel pare Antoni Maria de Barcelona i un caputxí que escriu un article al cap de poc, en el qual diu pràcticament el mateix. Diu, cada dia llegim en la premsa nous episodis de la persecució bàrbara que el nacionalsocialisme triomfant ha desfermat contra els jueus. Es tracta d'un retorn al paganisme germànic. Les mesures preses contra els jueus són inhumanes i són sobretot anticristianes. L'hitlerisme trenca el principi cristià per retrocedir a l'antiga barbària germànica i d'això en diuen fer pàtria autèntica. Per tant, l'actitud del diari de Girona sembla inequívoca i no ho és menys la de l'autonomista. Vol dir que en aquest període republicà i civilitzat i democràtic, la dreta i l'esquerra es posen perfectament d'acord en la seva actitud davant de la qüestió jueva. L'autonomista, el mes d'abril del 33, publica tot un fragment llarg del llibre Els jueus a Catalunya, del Carles Rahola, i el setembre del mateix any insereix diverses cròniques d'un alemany que es diu Segismund Moritz, de les quals podem llegir-ne un fragment d'una, que diu «La raça alemanya, ha dit Hitler, és una raça de superhomes que ha rebut la missió universal de dominar en el món perquè regni en ell el seu poder. És a dir, que ja tenim un altre megalòman, i segurament pitjor que el Kaiser. Per depurar la raça i la cultura germana és precís, diuen, destruir el catolicisme i el judaïsme. Aquesta màxima, encara que no hem de defensar-la des del punt de vista religiós, és senzillament una bestiesa, perquè mai s'han dominat les creences amb la força. Al contrari, el millor mode de donar-les i vigor i nova vida és perseguir-les. Els homes de major valor intel·lectual d'Alemanya han estat expulsats, perseguits o expatriats. I, si no se'ls ha pogut perjudicar d'altra manera, se'ls ha privat de la seva nacionalitat, etc. I encara fa una altra cosa l'autonomista, a més de reproduir aquestes cròniques tan contundents, que a més són escrites per un natiu, per un alemany, es fa ressò del Congrés Sionista de Praga de l'any 33, diu que allà es parla de la reconstrucció de la nació jueva a Palestina, vol dir que es comença a parlar d'això, tot i que el cronista adverteix, és una advertència que ara es farà, no sé si riure o plorar, que diu que perquè els jueus poguessin reconstituir la seva llar seria precís aniquilar abans tots els musulmans. I això és absolutament impossible. I realment doncs, tot el conflicte que encara es viu a Orient Mitjà doncs, vindria d'aquesta afirmació tan forta i tan extrema. No? I el mateix any 36, o ja l'any 36, l'agost, ja en plena guerra civil, l'autonomista parla d'un discurs que va fer a Madrid el polític conservador Ángel Osorio Gallardo, però no ho fa com una informació, sinó que ho fa com un destacat del diari, una mena de col·laboració especial, titulada La veu del senyor Osorio Gallardo, que és un altre cristià que des de posicions conservadores defensa o critica la situació. Diu, un cristià no pot ser mai feixista perquè el cristianisme és la liberació de l'esperit. Un cristià no pot servir una doctrina en nom de la qual s'imposa el predomini d'una raça i s'extermina els jueus, els francmaçons, els comunistes i els liberals. Ja els tenim tots quatre. Els jueus, els francmaçons, els comunistes, els liberals. Tots un mateix sac. I això ja comença a veure's l'any 36. Aquest senyor ho diu de bona fe, diguem-ho així, explica una cosa que ha sentit a dir, però després es convertirà en el gran argument de tota la poesia. També per refrescar una mica, l'any 33 l'autonomista publica alguns acudits d'una banda ingenus però de l'altra sarcàstics sobre la situació d'Alemanya. En llegirem un. Diu: el dia del gran boicot contra els jueus, Goebbels havia donat ordres precises en una circular a tots els burgmestres. No solament els encaria la necessitat que el boicot als jueus fos efectiu, sinó que els demanava que li enviessin un informe privat. I un burgmestre d'una petita ciutat prussiana, quan hagués rebut la circular de Goebbels, va telegrafiar de seguida al ministre: envieu-me jueus, si no, boicot impossible, que no quedava cap. Però sorprenentment, encara en aquest moment es pot trobar en el diari, l'any 35, un petit rebrot dels tòpics de l'antisemitisme. Mireu, el 7 de juny d'aquell any, Miquel de Palol, seria el segon intel·lectual del que parlaríem, llegeix a l'Ateneu de Girona el seu drama Jueus, que està ambientat aquí al Call Gironí l'any 1391, és a dir, l'època dels avalots. La crítica d'avui, perquè aquest és un llibre que ha estat inèdit fins fa un any i mig, la crítica que ha sortit ara coincideix en que es tracta d'una peça destinada a fer entendre, a fer prendre consciència de la situació dels jueus en el món en aquests anys, com un llibre que tingués una doble lectura, la històrica i l'actual. Bé, costa una mica de veure, però sí que el llibre tendeix aquí. Però el crític de l'autonomista que assisteix a la lectura d'això no en veu per res, i en canvi volem fer un elogi del realisme en ple any 35 i en un diari d'esquerres com l'autonomista encara pot escriure això. En el primer acte Palol ha tingut cura de pintar-nos l'ambient del call i en això n'esdevé mestre. Qui no diria que es tracta d'un jueu, d'un autèntic jueu, quan ens presenta aquell botiguer desconfiat i aspre que es transforma en cerimoniós i dúctil en saber que se les heu amb un noble senyor de borsa ben folgada i plena. Qui pot dubtar que és un jueu, aquell tipus que per unes monedes es ven el flascó d'elixir miraculós que manté barrades les portes del call o la pesta que aniquila els habitants de la ciutat? Vigeu, aquí ha relliscat aquest bon home i ha caigut en els tòpics més superats, creiem, en aquella època, o havíem de creure. Però bé, si voleu veure, si voleu trobar manifestacions allò descaradament antisemites i d'un simplisme i d'una grolleria ja increïble, encara n'hi ha a Girona, naturalment, en aquest petit reducte del diari El Norte, hi ha un article, un farem prou, perquè més o menys tots sempre són iguals, en el qual diu: en la tierra, el llenguatge de l'època i de l'ultradreta, naturalment, en la tierra encarnan hoy el espíritu del mal, la secta masónica, dirigida por judíos que odian a Jesucristo, que consideran como causa de su desventura, y contra el cual se dirigen todos los odios y rencores satánicos, profanando las sagradas formas, destrozando su rabia contra los crucifijos de una manera particular y contra todas las imágenes de Jesucristo. De que els jueus i els maçons, que ja sempre ja no hi haurà manera de separar-los mai més, són els enemics satànics. I això enllaçarà amb el que passarà immediatament després de la guerra. Ja hem superat el període republicà, hi ha hagut la guerra, durant la guerra els diaris s'han anat posicionant, però sobretot ja no tant, i sobretot el que han fet és informar fins allà on han pogut, o fins allà on han sabut, fins al 38 han explicat, començat a explicar, i mai més ho faran, que hi havia un camp de concentració a Weimar, i arriba el 4 de febrer del 39, senyors meus, i es produeix l'ocupació de Girona per les tropes franquistes. I tota aquella realitat política, sociològica, que la república havia establert i semblava que havia consolidat, se'n va Norris, i triomfen els que, segons un article de l'ABC de Joan Pujol del 20 de desembre del 36, és a dir, mig any després de la sublevació, diu clarament: España está guerreando contra la judería universal, que ya es dueña de Rusia y que ahora pretende apoderarse de nuestro país. Dic que la guerra civil, segons ABC, no era més que una guerra contra l'escuderia universal. Però és que el 2 de març del 40 es promulga la llei contra la maçoneria, fidel a aquesta teoria conspirativa que l'associa sempre amb el judaïsme, i ara això ja farà una mica de riure, el 18 de juliol del 37, és a dir, just un any després de la sublevació, el general Franco rep la laureada de San Fernando, ell mateix se la va autoimposar, i compara la situació d'aquest moment, l'any 36, amb los siglos de oro de nuestra historia en que Isabel y Fernando llevaban sus pendones por España. I afirma, sense vergonya, que l'expulsió dels jueus va ser un acto racista, bé, no? Era, como los de hoy. Per tant, doncs, sí, que està, ell mateix dona el qualificatiu. I diu que va ser obligat aquest acto racista de Fernando Isabel i de passada del seu, porque la unidad de España se veía amenazada por una raza extraña, adueñada de un pueblo y esclava de los bienes materiales. Passada, altre tòpic del jueu usurer, també surt aquí, los bienes materiales. Bé, i així podríem anar seguint. A Girona, què passa? Doncs la ciutat ja era el que era, la república l'havia esponjat un xic, tot això se'n torna a anar a passeig, i torna a ser la ciutat reprimida i tancada de sempre i conservadora de sempre. I el mateix any 40, Joaquim Pla Cargol, ja és el tercer intel·lectual que citarem i cap més, publica el llibre Gerona històrica. I aquí, per sort, o per desgràcia, segons com es miri, sí, aquest historiador sí, que quan parla d'història Girona parla dels jueus, els hi dedica un capítol. És un capítol diferent del que s'hi dedicava Rahola. Aquí diu Joaquim Pla i Cargol que les persecucions dels jueus gironins van ser motivades per l'usura que practicaven amb els que havien d'acudir als seus préstecs. I diu literalment, no hay que extrañarse de tales excesos. Tales excesos vol dir els avalots i els assalts. Sin duda lamentables, vale. Pero que eran el natural corolario de l'actuación egoísta y dominadora de los judíos en general. I amb això despatxa la qüestió jueva. Aquest és el clima de l'any 40. Per això encara, doncs, encara és un intel·lectual, diríem, doncs, que la seva formació i els seus antecedents, doncs, és una persona civilitzada. Però és que ara entrem en un terreny ja molt grotesc, tan grotesc que segurament us farà disfrutar l'estona que ens queda, la poca estona que ens queda, que és la del periodisme feixista, el periodisme franquista de 1940, 41, 42, són els anys que ens queden. A Girona, aquells diaris, com hem dit, s'han mort tots, no n'hi ha cap, hi ha uns mesos que no n'hi ha cap, i finalment en surt un, que es titula El Pirineu, que es morirà just l'any 42, de manera que ens ve molt bé, perquè aquest el considerarem tot de dalt a baix, i veurem la seva ideologia completa. Diario al servicio de España y su caudillo, és el subtítol, i amb això ja està una mica tot dit. El formen un grup de carlins i excombatents, i les notícies que dona, doncs, són absolutament esbiaixades, i de tot el que passa a Alemanya, ja hem dit que no se'n parla mai, només es parla de la guerra, i a la guerra només guanyen els alemanys, és a dir, una petita victòria alemanya surt a primera pàgina, quatre columnes, magnificada, els avenços dels aliats, doncs, per molt grossos que siguin, surten amb un raconet, i hi ha una cosa tremenda, sobretot aquests primers anys, després això s'anirà naturalment matisant amb el temps, però el Pirineu agafa l'època dura de la postguerra i del franquisme, i per tant és molt espectacular la seva actitud. Pel que fa als articles d'opinió, doncs n'hi ha tants que no tindrem temps de veure'ls, però amb els que veurem poquets serà suficient per entendre per on anaven, perquè més o menys tots són iguals. És una veritable ofensiva antisemita en la qual es consolida definitivament aquella barreja que dèiem de jueus, maçons i comunistes, com el contubernio, una paraula famosa de l'època que és curiós, però que Franco, un mes i mig abans de morir, l'1 d'octubre del 75, a la plaça d'Oriente, encara la fa servir. I no surten els jueus de miracle, i no surten perquè, naturalment, l'any 75 ja no es podia dir dels jueus el que es deia l'any 40. Però surten els maçons i surten... bé, la frase literal que va dir, pobre home, que amb prou feines va poder, era aquesta: todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista en lo social. Faltava de dir, joder, però és que no, llavors ja se sabia tot. Ja van haver de canviar fins i tot la pel·lícula Raza, que ell mateix havia escrit, la van haver de refer i remuntar i sobretot redoblar, perquè hi havia frases que podien ferir, perquè ja se sabia que aquelles coses que es deien a la primera pel·lícula no es podien dir a la segona, doncs compteu. Però vol dir que el llenguatge aquest de l'any 40 continua, i aquesta barreja d'ideologies també. Mireu, el dia 3 d'agost de l'any 40, el Pirineu publica un article signat per un senyor que es diu Ferralanga, val a dir-ho, diem-ho ara, que aquests articles gairebé tots venien d'una agència que hi devia haver a Madrid i que, per tant, no eren escrits per gironins, que diu això: ahora tenemos que ganar la batalla de la paz. El principal enemigo, el judaísmo y las sociedades secretas llevan ya un siglo de prácticas maquiavélicas. Su derrota va a ser costosa. Mientras se remedia esta urgente necesidad, alerta, españoles, el enemigo acecha, la raza maldita de los afrancesados del siglo pasado, no se ha extinguido, ahora los nuevos enemigos de España se llaman judíos, masones y marxistas. Y el 26 de setembre del 41, un article sense signatura, tant d'alguna manera editorial, sembla copiat de l'altre, diu: 20 siglos hace que el judaísmo es enemigo del nombre cristiano. Y a lo largo de los tiempos ha tenido diversos y poderosos aliados. Uno de los más temibles, más modernos y más repugnantes es la masonería. Y no basta advertir quiénes son los que combaten a la Iglesia: judíos, acaparadores del oro del mundo. Y comunistas, que hacen almoneda de todos los valores morales. Y masones, que aquí no sap què dir, diu que no serà muy de desear cuando se ocultan en las sombras. I encara n'hi ha un altre, de l'any 41, i intentem acabar, que s'insisteix sobre la qüestió en un article editorial del Pirineu. També tenia opinió editorial al Pirineu, i quan la tenia, doncs era pitjor que si no la tingués. Diu: lo que se advierte, es titula Masonería y judaísmo, simplement. Diu: lo que se advierte es la estrecha concomitancia entre la masonería y el judaísmo, y ara tornem a l'estat d'Israel, con vistas a un internacionalismo que los judíos llevan enraizado en el alma, pero que nunca, pese a todos los esfuerzos y ayudas, podrán constituirse en nación ni tener una patria, porque la maldición divina pesa sobre ellos. I si encara voleu riure una mica més, encara que no parli dels jueus, però és que és divertit de llegir-ho, diu: es natural que judaísmo y masonería sean enemigos de todas las patrias, y de aquí que los grandes patriotas hayan visto en la masonería, ara els jueus no surten, el enemigo número uno. Però qui eren els grans patriotes de l'any 40 pel Pirineu? Mussolini en Itàlia, Hitler en Alemanya, Petain en França, Antonescu en Romania, Franco en Espanya, Horthy en Hongria, Oliveira en Portugal. Perfecte, no? Bé, hi ha més articles. La conjuración judío, no judeo, judío-masónica, acción social marxista, orgullo, su concepto mesiánico de Israel, articles que us podeu establir. El 10 de novembre del 42 és el propi director del diari, un senyor que es deia Rafael Cordonier, que tampoc era de Girona, va haver de venir perquè els periodistes que tenien títol oficial per poder dirigir aquest diari, un estaven exiliats, els altres estaven represaliats, els altres no hi havia cap, i bastant temps sense director. Al final en van venir un, que vés a saber d'on era, va durar poc, bueno, el diari també va durar poc, i aquest senyor va escriure un article i deia que els derrotistes del règim, els contraris al règim, diu, caen de lleno en consignes estranyes que bien pudieran calificar-se de judeo-masòniques. Bé, tot anava per allà mateix. I encara l'últim, el 14 de novembre de l'any 42. quasi, quasi al final de la vida del diari, encara hi ha un senyor que es diu Àngel Maria Pasqual, aquest podia ser de més a prop, que deia, aquest també és molt divertit, diu, un mundo oscuro de logias y de guetos, hi ha una literatura retòrica ditiràmbica i imperial que fa fredat, un mundo oscuro de logias y de guetos se deshace ante las civilizaciones solares. Fixeu-vos la importància. Asoma el sol i canta el gallo cuando Mussolini monta caballo. Tras la cabeza de Hitler triunfa el símbolo gamado del sol y al mismo tiempo se levanta cara al sol la primitiva falange. Desde los siglos más remotos, quizás sea la disputa entre el sol y la tiniebla, entre la milicia y el sueño, entre la vida y la muerte, la más terrible lucha, el gigantesco péndulo, la interminable pugna de la historia. Bueno, grandes aplausos, no? Això és allò. I encara abans, però m'ho he guardat pel final expressament, hi ha un text també editorial molt destacat, i si ho veure veuríeu que és molt destacat, unes lletres molt grosses, se'n diu guion, que era la paraula de l'època, això de guion, era allò que portaven els falangistes a davant, de l'època de l'Imperi Romà, això és mena de pendons quadrats que es portaven amb un pal, guion, i això era una mena de consigna que venia de no sé on, bueno, guion, realidades. Llegim això i acabem. Realidades, és molt divertit. Diu, seríamos necios si ocultásemos la certidumbre absoluta de que el enemigo está entre nosotros. Israel, ara diu Israel, Israel no, però és igual, Israel ara és el judaïsme, Israel no ceja en sus trabajos tenebrosos y malditos y lanza de continuo consignas e intenta conseguir su fin depravado por cuantos medios se encuentran a su alcance. Y nosotros debemos salir al paso con gallardía. I ara imagineu-vos com, això escrit a Girona, llegit a Girona, per molt d'any 40 que fos Girona, diu, hem de salir contra aquest enemic, hem de salir con gallardía, con el ademán imperial que clavó en nuestros pechos el yugo y las flechas, con el ademán valiente que cruzó a nuestros mayores en Flandes y en Lepanto, en San Quintín y en Cerignola, a veces se ve entera Cerignola, yo es que... con las bermejas bandas capitanas, con los vientos fuertes que hicieron ondear las banderas blancas de las aspas carmesíes, con el heroísmo terrible que dibujó nuestra bandera falangista. Con todo ello debemos salir al paso del mal, de la oscuridad, de lo cobarde, de la traición, del dolo enquistado y gritar fuerte. Son muchos siglos de historia, son muchos años de sentirse españoles, para que vosotros, seres malditos, para que vosotros, que crucificasteis al Hijo de Dios, fixeu, quina regressió més tremenda. Semblava que això era una cosa ja que... Doncs no, crucificasteis al Hijo de Dios, tot venia d'aquí encara. Reineis con vuestro imperio cruel en la España Santa que, agafeu-vos, guarda las cenizas de Santiago, fragó la Reconquista y os expulsó a vosotros en la época gloriosa en que, como en Franco deia, Fernando e Isabel trazaron en los cielos de España el signo imperial, la rúbrica unitaria de unas flechas y un yugo. No. Hem arribat al final del... a cavalles del diari, el 14... Bueno, aquest no, és una mica anterior, el 14, ja us he dit que havia fet trampa cronològicament, que si el deia abans, doncs el de després no tenia massa interès. És el 14 d'agost. El 30 de desembre el diari és mort. I és el dia que també acabem aquesta recerca. L'endemà, 1 de gener del 43, neix el diari Los Sitios, Diario de Fet i de les Fonts. I és fàcil d'imaginar que aquestes idees, que ja són falangistes, encara que el diari era carlí, ja m'explicareu, doncs bé, continuaran... per una sèrie d'anys que ara és difícil d'escatir quants. Això seria objecte d'una altra conferència. Si no permeteu, farem una última trampa. I acabarem un text de los sitios, ja. Del 27 de maig del 43, per tant, molt proper. I per què ho faig això? Perquè per primera vegada en molts anys, fixeu-vos que hem estat mirant aquí diaris, debat dels en Palol, no es parla mai del Call Gironí, mai de la vida. Parla dels jueus, parla dels alemanys, però els jueus gironins continuen ignorats. Però ve un moment que hi ha un senyor que parla del Call Gironí per primera vegada, no havia parlat ningú, un poc rigol, molt de passant. I en un text publicat a Los Sitios del 27 de maig del 43, ja veureu un quintó, són tractats els jueus, es tracta d'un romance d'un recluta, suposadament humorístic, signat per un tal Manuel Gutiérrez Carmona, que diu això. Un senyor que és de recluta a Girona i puja al quartel de Sant Domènec, sabeu que allà hi havia la caserna, diu: 700 escalones todos de piedra y cemento me he subido esta mañana casi perdiendo el resuello para llegar a los cuarteles donde está mi regimiento. Hay que ver lo que se sube en perteneciendo al cuerpo. Pero ya estoy en mi casa y estoy alegre y contento de ser soldado de España y estar entre compañeros. Uno encontré esta mañana, mandón y dicharachero, que por ser de Cuevas Bajas presume de malagueño y es un corneta pituso que no alcanza palmo y medio. Aquí, me dijo, se vive mejor que en la gloria mismo. Tú verás lo que es Gerona desde este cacho de cielo. Tú verás lo que es la Rambla y la Plaza de Correos. Tú verás barrios alegres que parecen percheleros. ¿Ves el cuartel donde estamos? Pues antes era convento, que lo hicieron los moros hace mil años lo menos. Pero ahora hay que fijarse que es un cuartel de los buenos, con duchas y con gimnasio, con biblioteca y recreos, con nuestro hogar del soldado, que hasta ajedrezes tenemos. Verás el barrio judío. Este sí que es barrio serio, con cuestas y encrucijadas y pasadizos estrechos, que están soñando embozados de capa, espada y chapeo. Fins aquí. Molt bé. Y ahora, oye, paisano, le dije, ¿y en ese barrio agareno hay todavía judíos de los que al Señor vendieron? Y no, ya en el barrio no quedan, pero no faltan por eso. Los judíos en Gerona se han metido a taberneros, que de un cortado de vino cobran peseta lo menos, y de unos chatos con tapas más de 3,50 duros, y no les pides cazalla, ni ojén, ni nada de lo bueno, que para beber estas cosas falta paga de sargento. De manera que tenim la regressió total. Són els que van matar Déu, i són els usurers i els comerciants que cobren més del compte, exactament igual que l'any 391. És increïble. Per tant, acabem. Quines conclusions podem treure? Tres, i molt ràpides. Primer, que els diaris van fer el que els hi tocava segons la seva ideologia, que en el període republicà va quedar molt clar el filosemitisme general de la premsa gironina, amb l'excepció estrident però minoritària del Norte, i que en canvi després, doncs, aquests anys de la dictadura van ser el que hem vist i que no cal ni qualificar. Segona, que aquestes opinions, que aquest pujar i baixar de l'opinió sobre els jueus reflecteix a nivell local, i això és el que penso que quan es va pensar en aquesta conferència es volia destacar, aquesta reacció local no és més que el reflex d'una situació general, és a dir, és un reflex molt fidel a escala petitíssima de l'evolució, en aquest cas de la involució, que fa la situació política general del país i, per tant, també la que fa el criteri davant de la qüestió jueva. I tercera i última, que ja l'he dit, aquests articles del Pirineu, no n'hem de fer un cas especial, allò de dir els gironins érem així, perquè penso que no ho eren, perquè penso que tot això venia donat de fora, i si miréssim els sitios dels primers anys, almenys, on va continuar així. Que la societat gironina devia caure altra vegada en aquell oblit secular, sistemàtic, i en aquella indiferència sobre el poble jueu, i ja ho sabeu, no va ser fins l'any 75, justament un dia, un any just, el 20 de desembre, un any just i un mes després de la mort, no, perdó, un mes després de la mort del dictador, el 20 de desembre del 75, va morir el 20 de novembre, que es va obrir al públic aquest carreró de Sant Llorenç, que tenia una porta amb un forat gatoner des de la Força, es va obrir, es va poder pujar, com hem pujat avui per arribar aquí, i va començar una nova època, que és la que feliçment vivim, de reconeixement i d'interès que ha anat progressant fins avui mateix. Gràcies. Bon dia. No tinc gaire respostes, perquè és clar, sé el que sé i més enllà ja no en sé més, però vaja, no ho vull dir. Suposo que és una... que vista aquesta distància és una sorpresa, no? I que ara això ens sembla impossible. I per això és bo tornar-ho a reviure. És dir, la posició d'abans de la guerra la trobem normalíssima i la podríem subscriure ara mateix i estiguem més o menys d'acord amb algun matís, doncs és això que dèiem, una posició civilitzada. Però aquesta és tan furibunda i tan bèstia que si no ho expliquem, si no es va explicant això, al final no ho sabrà ningú. La gent d'ara no ho sap, això. És que tenim uns quants anys aquí, persones que desgràcien uns quants, que sí que ho recordem. Que no ho recordem ben bé, però quan ho llegim ens ho tornem a recordar, no? Vull dir que no ens ve tant de dol. Però que ara, mirat amb ulls de persona jove, realment diu, això fèieu? Això dèieu, això ho aguantàveu? Doncs sí, senyor. Això feien dir, però jo dic, esclar, ja he dit que això. No hi ha cap cognom, quasi cap cognom català, tots són gent de qui sap on i sempre devien ser els mateixos. Ja trobaríem els seus equivalents a la televisió, amb alguna cadena de televisió i amb alguna cadena de ràdio. Trobaríem gent que són en aquesta mateixa, estan en aquest mateix nivell, en aquesta mateixa altura. Encara? Però. Sí, el llenguatge aquest queda clavat aquí. Prou. Digues. Doncs és que no ho sé, per això et dic que jo no tinc les respostes científiques sobre això. Sé l'evidència, no ho sé, però és que també els... És que és molt curiós. També els liberals, tot de cop també. I per davant dels comunistes, vull dir que tothom. Els jueus van a parar amb tothom. És això un contuberni, és una sopa barrejada de tota aquesta gent que no eren ells. Bàsicament és això. El Hitler li feien nos a tots, els comunistes evidentment, però els liberals també, i els catòlics també, i no quedava ningú més que la pura raça ària. No ho sé, van una mica doncs això, perquè els jueus tenen els diners, la maçoneria també tenia fama de ser una societat secreta molt poderosa econòmicament i també amb molta influència. Les deien que algun article diu que la maçoneria està dirigida pels jueus, culturalment també tenien les mateixes idees sobre el món i sobre l'organització del món, per tant devia anar per aquí. Rics, els lobbies, diríem ara, no? I els jueus sempre hi són en això. Ara aquest silenci mortal de la premsa sobre tot el que passava allà, i que aquí realment no vam saber res, i és veritat això, no vam saber res. És que sabia, quan ho vam saber, o dels camps de concentració, que sé jo. No sé, vam tardar molts anys a saber... Molts anys que no, res, no passava res, no, absolutament. Després de la Guerra Mundial, quan ja havia entrat els aliats, havien trobat tot el que havien trobat, es va començar a saber i lentament es van explicar. I ja és evident que els diaris d'aquella època no eren el Pirineu. Hem estudiat el període més dur. Jo dic no. 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 No, però, sí, hi havia moltes coses que no podíem escriure, però els jueus no, perquè tornem a ser allà. No en parlàvem, no existien. No, bueno, no era una qüestió que no... No quedava al marge, no ens preocupava, no se donava importància, va costar molt. Estem parlant dels anys ja 70, 60 i 70, ja se'n podia haver parlat. Jo ara, en aquest moment, almenys no recordo que haguéssim parlat mai gaire, o poc, molt poc, em sembla. No, és molt més cap aquí que s'ha començat a explicar tot això una mica a fons. Ah, bueno, encara hi ha aquell bisbe que ho nega i com aquell bisbe altres, sí. Això és inexplicable, això ja és aquesta tossuderia arribada a un extrem de l'Iran, no? Digues que... Suposo que sí, però jo crec que esclar, no és l'època que jo hagi mirat ara i per tant no ho sabria dir. Suposo que, esclar, quan es va haver tota la crisi dels Estats Units, devia ser que allò era la reacció del que havia passat i sí. Sí, però no immediatament després de la guerra, no. És tard, eh? Bé, això no ho sabia més la Sílvia que jo, no ho sé. Allà es anirà veient això, l'evolució del silenci d'aquests de l'any 43 encara, quan encara deien, es anirà veient l'acabar la guerra, què passa, què s'arriba a explicar i com, i la creació de l'estat d'Iran. Tornarem a fer... Bé, ja estaria bé, sí. Molt bé. Gràcies, doncs.